Debo agradecer también a los miembros del ARP que buscaban a alguien para presentar a nuestra conferenciante de hoy con un buen conocimiento de la psicología del deporte, que hubiese investigado en ese campo y tuviese lógicamente una consolidada experiencia. Y al no encontrar a nadie me tocó a mí. Así que creo que, como ellos me encargaron, voy a presentar a Grace Puertas, que yo francamente tengo un gran honor en presentarla porque es, le comentaba antes, una de las pocas psicólogas que ha acabado trabajando en el campo de la psicología del deporte. Yo trabajé durante un tiempo también en este campo y aprecio mucho y sé que ha hecho un gran esfuerzo y una labor fantástica para conseguir trabajar en una especialidad que muchas veces aparece en los medios de comunicación, en alguna asignatura optativa que no se activa nunca y tal, pero que nunca hay gente que se dedique profesionalmente a este campo. Bueno, ella es una antigua estudiante, creo que ya saben todos ustedes de la UDG, tiene un amplio currículum, se ha dedicado sobre todo al campo de la escalada. ¿Qué más puedo contar de tu currículum? ¿Le leo?
No.
Bueno, tiene una larga experiencia profesional que ya después les irá comentando a lo largo de la charla. Me ha pasado unos puntos sobre los cuales va a realizar la exposición, que creo que tienen ustedes un poco en el tríptico de la conferencia. ¿Cómo mejorar el rendimiento a través del entrenamiento psicológico? Que creo que es una de las aspectos fundamentales de la psicología del deporte. El afrontar las exigencias del deporte, sobre todo en el campo del deporte de alta montaña, que es al que se dedica ella. Y creo que en cualquier caso valdrá su conferencia para ver las posibilidades de esta especialidad, para animarles a que ustedes sigan un poco sus pasos y a consolidar el papel del psicólogo del deporte, que parece ser, seguro que ella nos cuenta algo también a ese respecto, que no acaba de consolidarse mucho en este país. Bueno, no me enrollo más, que ya parezco algún que otro decano, y les dejo con que es. Muchas gracias.
Bueno, buen día. És tot un honor tornar, com li deia el Manel, és un honor tornar a casa, sobretot per fer una conferència. I bueno, la meva conferència jo la volia enfocar més aviat en pràctica, no? Que sortissi d'aquí amb una idea de què és la psicologia de l'esport i com es treballa dintre d'aquesta modalitat que, com ha dit el Manel, doncs, és una modalitat complicada de viure o de sobreviure. I sobretot doncs, això, no? com es treballa, perquè des de fora és una modalitat on dona la sensació que només ensenyem recursos, és a dir, que el psicòleg esportiu està per ensenyar l'esportista a no posar-se nerviós i a concentrar-se, no? És el que es veu des de fora. I bueno, us he preparat un PowerPoint que espero que us agradi, i veureu que la psicologia esportiva és molt més que quatre tècniques. De fet, el psicòleg que es plantegi ensenyar tècniques té els dies comptats dintre de la psicologia esportiva. M'hauré d'anar aixecant. A veure si podem arreglar això.
¿Estos cacharros funcionan?
Sí, mira, mejor, ¿eh?
Hola.
No sé, no.
¿Hay algún técnico en la sala?
No, ya está, sí, un moc aquí ya está.
Sí, deberían funcionar, ¿verdad? No están conectados allá. En lo de Lon ya hice, sí. ¿Y este?
Hola.
Hola.
¿Sí? ¿Sí? Bueno, doncs anem a veure. He dividit la conferència en dues parts, no? Primer, la primera part on t'explicaré en què consisteix la psicologia esportiva, com es treballa, quin model es treballa, i una segona part, diguem-ne, més pràctica, o sigui, t'explicaré dos petits casos i com es va abordar, no? O sigui, si et ve un esportista amb aquest problema, com veurem, què es pot fer. Bé, la primera part, doncs, explicar quin és el paper, és molt breu, no m'agrada dir els rotllos teòrics, llavors ho faré molt breu. Quin és el paper de la psicologia de l'esport, no? Què es pot fer? Doncs, controlar i millorar la salut psicològica de l'esportista, evidentment, no? Adequar desenvolupament integral, o sigui, el que s'intenta és veure la persona dintre de la seva globalitat. No només veiem un esportista, com podríem veure alguns entrenadors, sinó que intentarem anar més enllà. I fomentar hàbits de vida saludables, que això moltes vegades ens trobem que no ho tenen, i que és el primer punt a treballar, no? O sigui, no pots ensenyar a una persona a concentrar-se si els seus hàbits de son, no?, te confessa que dorm 3 hores. Dius, no, a veure, tu no tens un problema de concentració, tens un problema de que no dorms. Què més, no? Doncs conèixer i optimitzar l'entorn de l'esportista, no? Assessorar la família, ell mateix, al seu voltant. Cada vegada més, i ho posaré entre cometes, els entrenadors també demanen psicologia, no tots. Sí que és veritat que dintre de l'esport o dels problemes de sobreviure dintre d'aquesta modalitat és que molts entrenadors ens veuen com un enemic i clar, llavors és un problema, però comencen a haver-hi més entrenadors que cada vegada creuen més en nosaltres i ens demanen també assessorament. No? I evidentment un dels temes que més es treballa és l'entrenament psicològic en el rendiment. No? Jo soc partidària que s'ha de treballar a la base, amb la canalla, però això és molt complicat i on més es demana psicologia és per l'alt rendiment, és on més sortida comença a haver-hi. Bueno, abans de començar a treballar amb aquest esport, doncs una de les coses que s'han de conèixer de la modalitat és les característiques del propi esport. Evidentment que quan et demanen una feina, jo recordo la meva primera experiència en aquest camp, em van passar amb un esportista de tir. I vaig pensar, tir? Això què és? O sigui, el primer problema que te trobes és que et poden demanar esports que no coneixes, no? O sigui, també és una aventura, t'has de posar les piles i començar a investigar sobre aquell esport. Després també has de conèixer el propi esportista, el seu entorn i sobretot també conèixer l'entrenador. Són aquestes tres variables en el que primer has de posar-te les piles, no? Conèixer quin esport és l'esportista i el seu entorn i sobretot el seu entrenador. Llavors, un cop tenim la demanda feta, a vegades ve de la federació, a vegades ve dels pares, a vegades ve del propi esportista i algunes vegades ve del propi entrenador, doncs jo personalment el que faig és una entrevista, això segur que us sona, conèixer l'esportista, no? Com he posat les piles amb l'esport, conèixer l'esportista, doncs es fa una entrevista, jo faig una entrevista semiestructurada, o sigui, tinc unes preguntes però això no vol dir que, depèn del que em digui ell, variï. També faig una entrevista al seu entorn, entrenadors, pares, amics, tothom que es deixi, bàsicament. Després m'agrada passar un qüestionari de conducta competitiva, que es diu Harris i Harris, però bueno. Això no vol dir que un altre dia puntual, depèn quin cas tingui, doncs passi un qüestionari de personalitat com el 16PF, o pugui passar a un altre tipus de prova. Bueno, aquest qüestionari té 4 factors, avalua avaluació negativa o d'amenaça, com veu l'esportista a la competició, avalua si té manca de concentració, també avalua el nivell d'ansietat que està patint aquell esportista i també avalua falta de recursos generals, cosa que ja dona moltes pistes de què tenim davant, no? Quina classe de persona tenim davant i sobretot com afronta la competició. I bueno, aquesta és la clau, o sigui, ara us explicaré de què va, és la clau per treballar amb psicologia esportiva i sobretot per treballar amb psicologia del rendiment. És a dir, es tracta de veure en quin lloc de la piràmide està aquella persona, d'acord? La piràmide es divideix en 4 parts, poder rendir, voler rendir i saber demostrar el seu rendiment, i el que s'intenta és treballar els 4 esgraons de la piràmide. Veure on falla l'esportista, que ara analitzarem cada tipus d'esgraó, i dotar-li de recursos o canvi de xip, que ja veureu que és això del canvi de xip, perquè pugui rendir. Bueno, el primer esgraó de tot, que està a baix, sense aquest esgraó és impossible rendir, és el poder rendir. Aquest esportista pot rendir? Què estem parlant amb el pot rendir? Estem parlant del funcionament personal que té aquest esportista, que ho veurem més clar, i el seu entorn immediat, no? Si li facilita per al seu rendiment. Com a funcionament personal estem parlant de la salut psicològica. Bueno, jo personalment quan detecto algun problema psicològic el derivo, tinc una targeteta i el derivo, no agafo cap cas de depressió, m'he trobat amb casos de trastorns de l'alimentació, per desgràcia, també els derivo, jo sempre dic que la meva feina és millorar el rendiment de l'esportista, no la seva salut psicològica. Quan detecto algun tipus de problema, el derivo a un altre tipus de professional. Què més? Has mirat també la seva personalitat, aquí parlarem, suposo, espero que ho soni, Albert Ellis. Creences, reestructuració cognitiva, bueno, veurem una mica per sobre què és. I sobretot també veurem com analitza el problema. No? Quan té un problema, penseu que amb la competició és un problema constant. No? Trobes molts de problemes, els competidors, el material, on me toca competir, els àrbitres, tot és un problema per ells. Llavors, el que intentem veure és com analitza el problema. No? Bàsicament perquè si ho veu com un repte o com una amenaça. I llavors també es mira l'entorn immediat, això està dintre del poder rendir. La família i els amics, l'entrenador, les condicions de vida, condicions d'entrenament, o sigui, mirar aquests pilars i veure doncs, què té de bo i què té de dolent i millorar-ho. Aquesta seria la base, el poder rendir. Cap on aniria la intervenció? La intervenció seria modificar les seves creences sobre el funcionament de la competició, aquí espero que us soni, si no, recomano que llegiu, a mi personalment m'agrada molt, Albert Ellis, tot el tema de pensaments negatius, i sobretot també se li ensenya a controlar allò controlable, perquè a la competició hi ha moltes coses que no depèn de l'esportista, i un dels principals problemes que trobem és que l'esportista vol controlar-ho tot, i això no pot ser, i aquí és on s'enganxen més, no? Llavors ensenyem aquest tipus de recursos. Com he dit també, clínica psicològica, si aquest esportista té algun problema, i he comentat que jo personalment els derivo, i també treballar, optimitzar el seu entorn, el que hem dit, no? Els hàbits d'alimentació, que jo també personalment els derivo a un nutricionista, hàbits de la son, els hàbits d'higiene, tot això ho tindria que tenir assolit, no? Un esportista, doncs ens trobem que a vegades no ho tenen. Bueno, o que dèiem, el treball que es fa aquí, després us explicaré els casos i ho veureu més organitzat. Aquest treball no el faig el primer dia. El primer dia li ensenyo coses més pràctiques, no? O sigui, jo divideixo la feina en recursos, ensenyar recursos i ensenyar el canvi de xip, perquè ens entenguem. Els recursos serien aprendre a relaxar-se, aprendre a concentrar-se, aprendre a visualitzar. Això per un esportista és fàcil, perquè és aprendre una tècnica i ells estan acostumats a aprendre i entrenar tècniques. En canvi, això requereix canviar la seva forma de pensar. Això és més lent, això a vegades inclús és dolorós, això costa més. Llavors això ho deixem a posteriori. Clar, si el primer dia li comences així, segurament no et tornarà aquell esportista. El primer dia fem coses, bueno, els primers dies és avaluació, no? El segueixes a tot arreu, vas a veure els entrenaments, tot el que puguis, t'empapes d'ell. Més endavant fem això. Bueno, el primer que treballem amb el tema que dèiem de creences, per això us deia que tindríeu que revisar Albert Ellis, bueno, el tema de pensaments negatius, la bola de vidre. La bola de vidre què seria? Pues la bola de vidre és predir que la competició els anirà malament. Això ho fan moltíssim, molts d'ells. Clar, si ja penses que la competició t'anirà malament, pues que creieu, no? Més val que no surti. La lectura del pensament, segur que el meu entrenador pensa, segur que la federació està pensant, tot aquest pensament distorsionat. També generalitzen molt, això ho fem tots, poso l'exemple de l'esportista, però en veritat ho fem tots. Si una competició els hi va malament, doncs ja extreuen, no? O sigui, molts d'ells, si en un tipus de terreny els hi va malament, ja generalitzen i diuen és que en aquest terreny em va malament. I quan tornen a tenir una competició en un terreny similar, s'ofusquen, no? Diuen, és que aquí ja em va malament, abans de començar, i evidentment és el que s'anomena autoprofecia complida. Si tu penses que t'anirà malament, evidentment t'anirà malament. Bueno, també treballem que no facin filtres, el filtre seria doncs, agafar un detall negatiu d'una situació i veure-ho tot negatiu, no? Per exemple, han tingut una bona temporada entrenant i a l'últim dia, l'últim entrenament abans de la competició, no entrenen tot ho bé que voldrien. I llavors es comencen a capficar, no? Ja està, no estic preparat, mira quina xurro d'entrenament que m'ha sortit, oblidant doncs, tots els entrenaments bons que han tingut i centrant-se exclusivament en aquell. No? Jo recordo el cas d'una triatleta molt, molt bona, que se jugava a la Copa del Món i que bueno, va demanar la nit anterior que li canviessin la roda de la bicicleta i bueno,
per problemes varis, no li van canviar. Es va ofuscar tant amb la roda de la bicicleta, bueno, que havia de quedar de les quatre primeres perquè tenia molts punts de les anteriors proves, va entrar desena. Quan a l'anterior prova havia fet primera i amb molta distància. Dies després va confessar que és que ho de la roda l'havia suposat tan tocada de moral que va sortir només preocupada per la roda perquè no l'havien canviat, que era injust, que diu, és que no vaig poder-me centrar, o sigui, jo només anava pensant en la maleïda roda i em vaig sortir completament de la competició. Clar, tot això s'ha de treballar perquè és una pena que per culpa d'un pensament, doncs tota la competició se'n vagi en orris. També veurem que tots aquests tipus de pensaments són un... Perdó, són un problema per la concentració. Quan parlem de la concentració veiem què és, veurem que els pensaments no ajuden. Bueno, descalificar allò positiu, us posaré un altre exemple d'un altre esportista, no? Una patinadora, 16 anys, que guanya el seu primer campionat d'Europa i quan la felicito, les paraules textuals que em va dir és he tingut molta sort, les dues davant meu han caigut. No? I dic, bueno, me sembla molt bé que hagin caigut, però tu te felicito perquè has fet una bona feina. Diu, no, ha sigut sort. O sigui, ella no veia el seu treball, no? I jo li deia, bueno, però tu has patinat bé, has fet el disc amb tècnica? Es queda pensant i diu, sí. I els salts han sortit medio-medio, allò aguantant-los com has pogut, o han sortit bé? No, han sortit bé. I les piruetes? També, també han sortit bé. Dic, home, doncs llavors, me sembla molt bé que les altres dues hagin caigut, però tu com has patinat? Diu, clar, bé, o sigui... Hi havia un tirador que ho deia, no? Hi havia un tirador olímpic que deia tinc molta sort i com més entreno, més sort tinc. Volem dir que la sort no existeix. I bueno, el deure, aquí parlaríem de creences ja molt arraigades, no? Com poder és voler, ai, voler és poder, tot esforç té la seva recompensa. Bueno, jo quan els desfaig això, molts es queden una mica al·lucinats, no? El psicòleg que dic, no, voler no és poder. Evidentment has de voler per poder fer una cosa, però no és condició sine qua non, o sigui, no hi ha ningú allà dalt que et digui ai mira, com que vol, li donarem la seva recompensa. És un treball dur, el desmuntar les creences d'un esportista, però aquestes creences són les que li fan mal, no? Molts d'ells tenen creences com no puc perdre davant d'aquest rival, amb rivals febles no puc perdre. I quan aquell rival els dona algun ensurt, molts d'ells s'enfonsen, no? Perquè la seva creença els diu que no pot perdre. Llavors, és com que el món se'ls ve a sobre. Ja dic que aquesta feina no la fem els primers dies, eh? Els primers dies fem feina més light. Quan ja comencem a conèixer l'esportista, fem la feina bruta, la dura. Per què es treballa tots aquests pensaments, no? Són un perill per l'autoconfiança, ja ho hem dit, no? Si algú abans de competir pensa que no podrà, doncs, bueno, millor que no comencem, no? Com hem comentat, també porten a la desconcentració, quan parlem de concentració veurem què és, però els pensaments aquests no ajuden a la concentració i són la porta, els hi poso aquest exemple, no? Són la porteta trasera per l'ansietat, o sigui, aquests pensaments porten a que se posin molt més angoixats. I bueno, us he posat una vinyeta que a mi personalment em fa molta gràcia, que és com per resumir aquests pensaments, no? Són dos ànecs, sembla un acudit. Y un le digo al otro, ¿no? ¿No es fantástico ver cómo duermen los pájaros en los árboles? Y digo, en equilibrio, solo en una rama fina, y no se caen, ¿no? ¿Ves el ocellet? Y el ànec digo, nunca se me había ocurrido pensarlo. Y el ocell, Dios mío, a mí tampoco, ¿no? Agafat a la branca. Això és el que fa el pensament negatiu, no? Quan hi penses, és quan t'hi poses nerviós. Una de les coses que els ensenyo és a no pensar, bueno, quan un pensa no et posis nerviós, és quan més s'hi posa. És com si us dic, no penseu en una llimona. Què ha passat? Algú ha pensat en una llimona? No? Ningú ha pensat en la llimona? Us ha vingut al cap, no? M'imagino. Doncs és el mateix, no? En el moment que pensen, no caiguis, cauen. El que els ensenyem és a fer preguntes més útils, per exemple, preguntes que són inútils i que es treballen, perquè també dintre del pensament positiu també treballem el llenguatge. Penseu que el llenguatge és la forma com es parlen, és la forma en com pensen. Llavors els ensenyem a parlar de forma més positiva. En lloc de dir no caiguis, Ell comentava que treballo molt esports de muntanya perquè és el meu esport, i amb escalada, una frase que sempre et ve al camp, no?, quan estàs en situació d'aquesta d'equilibri, és no caiguis. Que dius a tu mateix, no caiguis. I canviem, hem de canviar aquest llenguatge, en lloc de fer un llenguatge tan negatiu, per un més positiu. En lloc de no caiguis, és millor dir busca el punt d'equilibri. Veieu? Ensenyar-li que en lloc de dir el que no ha de fer, ensenyar-li a buscar el que ha de fer. O sigui, el rendiment no pot estar dirigit, el pensament no pot estar dirigit a evitar coses. Ha d'anar dirigit a buscar solucions. En lloc de no caiguis, ensenyem a l'esportista a dir-se en aquell moment, vale, busca millor equilibri. Llavors, com? Obrint les cames o buscant un peu més bo, el que sigui. Llavors, aquest era el poder, no? En el següent estadi és el voler rendir. Aquest esportista vol rendir? Quina pregunta, no? Jo quan els hi pregunto, home, se suposa que estic aquí. Bueno, aquí descobrirem que la motivació... Aquí també els hi desmunto el xip. I descobreixen que estar motivat és més que una parauleta, no? Aquí comencem a parlar de paraules com compromís. No, sonen paraules com claredat d'objectius a llarg plaç, no? Si ho tenen clar on volen arribar, el nivell de compromís que tenen amb aquell esport, qualitat del compromís adquirit, ara veurem què significa tot això. Estimació de la inversió en l'esforç, dedicació i renúncia, i sobretot, que això és el que més costa, l'acceptació del risc. Risc a què? A fer-se mal? No, no. Algú més important per ells, risc a perdre. Una de les coses que més costa treballar en aquest àmbit és la por a fallar. La por a fallar és el que més mal fa un esportista. O sigui, els fa por a fallar, i és el que dèiem, la conducta comença a anar dirigida a evitar coses en lloc d'anar dirigida a fer coses. Bueno, doncs per parlar de motivació us faig una pregunta. Sóc com al col·le, m'aixequeu la mà. Quants de vosaltres voleu ser rics? Per allà, molt bé, aixecant les mans ràpids. Sí, sí? Vale, Déu-n'hi-do, eh? Vosaltres voleu ser rics, sí, sí. I la següent pregunta. Quants de vosaltres esteu fent tot el possible per ser rics? Dels que va aixecant la mà, sí? Només un està fent tot el possible? Tot el possible?
No tinc més peix per fer altres
coses. Clar, aquí ve la trampa de la pregunta, no? O sigui, molts tenim motivació, jo els dic motivació de boquilla, no? Quan els preguntes, però tu estàs fent tot el possible, molts comencen a... Bueno, o sigui, els que no heu aixecat la mà és que no voleu ser rics, eh? O sigui, els que heu aixecat la mà i després no l'heu aixecada és que no voleu ser rics. No esteu prou motivats. Per allà diuen que sí, només un aixecant la mà. Bueno, doncs és l'únic que vol ser ric, al fons. Bueno, què és el compromís? És tenir un objectiu i fer tot el possible per aconseguir-ho. Sense objectiu no hi ha rendiment, eh? És que també m'ha trobat molts esportistes que no es marquen objectius perquè així, si no els aconsegueixen, no passa res. Ah, perquè jo hi va a veure el que passava. No, això també és una trampa de l'ego. S'ha de marcar objectius, sense objectius cap a on vas. I bueno, la mala notícia és acceptar la possibilitat de que les coses no surtin com un volia, eh? Que això és el que més costa d'acceptar. Que l'error existeix, que hi ha altres que també estan allà competint. Aquí què es treballa? Bueno, continuem treballant creences sobre l'esport, com aquestes que hem dit, poder, voler és poder, tot esforç té la seva recompensa, les anem desmuntant, que això fa mal, i veurem un tant de les petites escenes d'aquesta pel·lícula, eh? La filosofia del Guerrero Pacífico. És un llibre que jo recomano llegir, que es diu El Guerrero Pacífico, de Dan Millman, que era un campió del món d'anelles. I el 2006 es va fer la pel·lícula, per aquells que no els agrada llegir, el llibre és més bo que la pel·lícula, això sempre. I, bueno, que és un altre tipus de filosofia per l'esport que va molt i molt bé, no? Veiem unes imatges i comentem. El que passa, no sé si s'escoltarà. Hi hauria possibilitat de tenir altaveus o alguna cosa així? Ah, bé. Bé, si va, us sembla, vaig passant i després ho... Mira, us faré una altra pregunteta. Guanyar depèn exclusivament de l'esportista? Pregunto, què penseu? Els que pensin quasi que aixequin la mà, perquè així aniré més ràpid. Guanyar depèn de l'esportista? Qui pensa que sí? Ningú? I els que pensin que no? Molt bé, muy listos, eh? I els que no han aixecat la mà no contesten, no? No tenen clar.
Son ricos.
Son los ricos, vale. Bueno, doncs la resposta és no. Guanyar no depèn exclusivament de l'esportista, no? Tu pots fer-ho molt bé i el veí te pot tenir millor dia. Tinc unes imatges, però són molt velles i no les he pogut passar, que és un rècord del món fantàstic, el rècord del món de salt de longitud, del... de l'any 91, que encara està vigent. I per què és impressionant aquest rècord del món, no? El primer a batre aquest rècord del món, bueno, us sona, salt de longitud, aquests que corren i cauen a la sorra, a l'atisme. El primer que va, bueno, el rècord venia de Bob Dimon, del 73, diria, i els experts va saltar 8,90 metres. I els experts deien que cap home seria capaç de superar 8,90, no? Us podeu imaginar quin salt és. Quasi es queda sense sorra, perquè visualitzeu, va saltar tant que quasi se surt de la sorra. En el 91 es feien els primers o segons campionats del món i, bueno, a pista hi havia en Carl Lewis i va saltar i va fer 8,91, no? Va fer rècord del món. Clar, us podeu imaginar, no? Ja ha guanyat, no? Amb aquest rècord del món històric. Diríeu que va rendir, que aquest esportista amb 8,91, fent rècord del món, rècord del món que deia que ningú podria fer mai? Sí, no? Home, si això no és rendiment, no sé què és rendir. Bueno, doncs ara ja va saltar Bob Dimon, Mike Powell, i va fer 8,96. O sigui, el pobre... L'altre li va durar el rècord del món 2 minuts. El que va trigar el Powell a saltar i fer 8,96, que encara està vigent, eh, el rècord aquest del món. Bueno, això és el que vull dir, no? Tu pots tenir el bon dia, com va tenir l'altre esportista que va fer el rècord del món, però l'altre pot tenir millor dia que tu i mira, et guanya. Perquè veieu que no depèn exclusivament de mi guanyar. També hi ha altres factors, no? En alguns esports hi ha els jutges, àrbitres, horaris, material que es trenca. Si pensem en el món del motor, no? En les motos, els cotxes que es trenquen, o sigui, com veieu, no depèn d'un mateix. És el que dèiem, no? El rendiment depèn exclusivament de mi. O sigui, el rendiment sí que depèn de mi, el meu esforç. En canvi, el resultat depèn d'altres persones. Ja està. Anem a provar-ho?
Los médicos consideran que no hay indicios que demuestren que estés apto para competir.
¿Y por pujar algún parque?
Con eso, David. Dice que usted puede revocar esa decisión si afirma que hay indicios de lo contrario.
He dicho que lo siento.
Véame entrenar y dígame si hay indicios de lo contrario.
No quiero ver a una persona que hace 10 meses estaba enyesada intentando hacer triples mortales.
Mírame y luego podrá opinar.
El médico... Dijo que podrías quedarte para siempre en una silla de ruedas.
¿Crees que es...?
Sí, també. Bé, no passa res, no és prescindible. Bueno, no funciona bé el so, no passa res, no és prescindible. Bueno, què es treballa aquí a la motivació? Jo aquí li anomeno el canvi de xip, no? Això també és dur, de treballar. Els dos talls de piràmide que queden són més fàcils de treballar per l'esportista. Les dues de sota són les més complicades. Bueno, es tracta de canviar-li el xip on el principal objectiu no és guanyar. Jo quan els dic això ja, diuen... Quina psicòloga m'ha anat, no? Em diu que no pensi en guanyar. No, perquè guanyar està en el futur. Ho veieu? Encara no ha passat. Jo estic aquí, encara no he començat a competir. Si penso en guanyar, el meu cap marxa al futur, no? I en aquesta pel·lícula que ens ensenya el Guerrero Pacífico, si us llegiu el llibre, és la focalització del present, no? L'important és el present, no el futur. Està bé tenir un objectiu que et marqui el camí, sempre i quan tu sàpigues focalitzar-te en el present, és a dir, fer coses que et portin a aquest futur sabent que potser no hi arribes, acceptant el risc. Llavors es treballa modificant les creences, agafant consciència de l'objectiu i focalitzant cap al present, no? Ara també surt la paraula flow, això és un concepte de... que em perdoni el senyor de la teoria quan li pronuncio el nom, perquè segur que... Mikhail Kaskimihali, que em perdoni, però segur que el pronuncio fatal. Parlarem una mica, bueno, espero, no sé si us sonarà la teoria del flow. I el que us interessa és l'esport, hi ha un llibre molt interessant que es diu Fluir en el deporte, que és d'aquest home, que és molt interessant. Bueno, el que s'intenta és, com diu aquell llibre, que l'esportista flueixi, no? El fluir és aquella sensació màgica, qui faci esport potser ja ho ha experimentat, es pot experimentar en altres camps, no només en l'esport, que és que les coses surten fàcils, no? I una de les coses que perquè això passi és tenir objectius i focalitzant en el present, o sigui, fent les coses que et portin. Llavors, el que intentem en el món de la psicologia de l'esport és que l'esportista lligui l'autoestima, la seva confiança, en això, no en el resultat. Perquè si lliga l'autoestima en el resultat, allò semblarà una muntanya russa, no? Si les coses van bé, l'autoestima estarà bé. Si les coses van malament, l'autoestima anirà malament. Clar, l'autoestima és algú... Jo m'agrada dir-li més autoacceptació que autoestima, però bueno... L'autoestima és una cosa que hauria de dependre de nosaltres, no hauríem de deixar-la a un factor tan inestable com el resultat. Llavors ensenyem a l'esportista que l'autoestima es lliga al teu treball, no? Perquè tant si ha anat bé com si ha anat malament, tu sempre aprendràs del que ha passat, no? De fet, hi ha una dita que diu "el éxito nos hace un 30% más estúpidos". Doncs és això. Encara que hagi anat malament, tu aprendràs, això és ho important. I tot això, després parlarem de la concentració, treballem el control conscient de l'atenció, que ja veurem què és, eh? Bueno, aquest és un altre quadre, que el que ens interessa és el groc, no? Tot ho de fora no ens interessa. És treballar, entrenar, estudiar, evidentment, hem de fer alguna cosa, ens hem de preparar, i després hem d'actuar bé. Què vol dir actuar bé? Pues, la tècnica, fer l'examen, fer una sèrie de coses assumint el risc, que potser les coses no surten com jo voldria. Això vol dir prendre decisions, assumir la responsabilitat, acceptar les conseqüències. Això, independentment de si veieu que assolir o no assolir queda fora del quadre, això li parlem, diguem que és l'ego que ens obliga a guanyar. Això ho deixem fora. L'esportista que millor rendeix és aquell que deixa el resultat fora del seu cap. És aquell que es preocupa per el que està fent en aquell moment. El resultat no entra dintre el seu cap. Està al final del camí, ja es veurà si arribo. En aquest moment què tinc davant? Tinc un obstacle? Com tinc que saltar aquest obstacle? Com tinc que posar la cama? Què tinc davant? Què tinc que fer? És això ho important a treballar, i això és el que més costa. Treballar la focalització en el present, no? Perquè estan molt acostumats a que la focalització se'ls impagi el resultat, i el resultat està en el futur. També ensenyem a no tenir l'atenció en el passat ja ha passat, no? Si has comès un error, ja a passar. Després, quan acabi la competició, s'analitzarà i es veurà com es pot solucionar la pròxima vegada. Però dintre de la competició s'ha de girar pàgina, perquè ara tens una altra cosa. No pots estar pensant en el salt que has fallat anteriorment. T'has de focalitzar en el que estàs fent ara. I, evidentment, com veieu, l'autoestima es lliga a tot aquest concepte, no? Del que estic fent en aquest moment, no en el resultat. Això jo li anomeno el canvi de xip. És el que més costa, en esport, que l'esportista deixi aquesta obsessió pel resultat. Us he portat un cas d'un nano que tenia aquesta obsessió i que quasi deixa l'esport per aquesta obsessió, no? Perquè ho passava realment malament. Us he posat una frase d'aquest autor, que ja veieu que el cognom és complicat de pronunciar, que diu: quan estàs massa centrat en el resultat pots perdre't fàcilment l'experiència, te pots perdre el teu present. Si estàs preocupat per guanyar la prova, podries no arribar a aconseguir l'estat necessari per la victòria, no? A part, estar preocupat per guanyar crea una major angoixa, perquè quan jo penso tinc que guanyar, també em ve al cap la frase puc perdre. I llavors m'entra molta angoixa. I continua dient: el futur no es pot controlar, és una presència emergent que es revela a mesura que ens mantenim centrats en el present. El futur és una carrera en construcció, és el que intentem ensenyar als esportistes, a aparcar el futur i centrar-se en el seu present. És la clau de la concentració, eh? Bueno, el que dèiem, el resultat pertany al futur i és una cosa que l'esportista no pot controlar. Una de les claus també en el món de l'esport és ensenyar a controlar allò controlable, el que depengui de tu. Una decisió d'un àrbit depèn d'un mateix. Vam veure fa 4 dies, no?, el partit amb el Bayern, quan Guardiola protestava tant, que el van fer fora. Jo no he vist en cap partit de futbol que l'àrbit tira enrere amb la seva decisió. No sé si algú ha vist algun. No, no? Doncs no cal discutir-li. L'únic que pots aconseguir és una sanció. Però ho important és centrar-se en el present i basar l'autoestima en aquell present, eh? Us havia portat un altre tant, però bé. La clau és controlar allò controlable. I l'únic que es pot controlar és el meu present. El passat ja no es pot controlar, el futur no es pot controlar. Estem parlant de la motivació, eh? I bueno, aquí comencem a trencar creences, bèsties, que tots tenim arrelats. Com tot esforç té una recompensa, quan es parla de recompensa es parla de resultat, voler és poder. Bueno, per què les trenquem? Perquè neguen la realitat. L'esportista busca la falsa seguretat que no perdrà. I aquí li entra la por a fallar. Això és un drama, la por a fallar. I bueno, us he posat una frase que a mi m'agrada molt, del 9 vegades or olímpic. Diu: tinc confiança perquè sé que puc derrotar qualsevol. Això no vol dir que no que ho faci, sens dubte perdré algunes curses, ja m'ha passat i em tornarà a passar. Però tinc confiança perquè si dono el millor de mi mateix, puc derrotar a qualsevol. No? Amb aquesta frase, ell assumeix el risc. I us he posat que admetre la possibilitat de perdre no és voler perdre, és admetre la realitat, eh? Que moltes persones diuen: no, però és que si admeto que puc perdre vol dir que vull perdre. No, 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 tranquil, és admetre una realitat i que no te fa por aquesta realitat. Bé, anem passant. Anem al següent estadi, no? Hem vist el poder, el voler, el saber rendir, no? Aquí què es treballa, no? Aquí es treballa el saber rendir el teu dia a dia, l'entrenament. Què tal rendeix en el seu entrenament? Si es posa objectius, quina atribució d'error i fracàs fa, no? Si fa locus of control extern o locus of control intern, no? Trobareu, jo trobo molts esportistes, jo els dic que els esportistes és que, no? Sempre troben 40.000 excuses per tot. Home, doncs això no facilita ni l'aprenentatge ni el rendiment. I bueno, també treballem a l'autoconeixement, no? Coneixement del nivell i de la meva millora. Doncs aquí treballem entrenament en recursos d'aprenentatge, a tots els esquers fora, planificació d'objectius, l'atribució dels errors i les creences, ensenyem a controlar allò controlable, queixar-se per el temps perquè fa fred. No, no depèn de mi. El temps no depèn de mi. i a la de la piràmide que es treballa, no? Això és el saber demostrar. Això és els recursos al dia important, no? Si sap demostrar el seu rendiment al dia de la competició, com afronta aquell esportista la competició. Aquí, bueno, l'ajustament psicològic, ara veurem què és, i el coneixement i ús de recursos en la competició. Si en té, no en té, el sap posar en pràctica, si es dona compte quan s'està posant nerviós o es dona compte ja quan ja és massa tard. Hi ha senyals, eh? Un no passa, no es posa nerviós de 0 a 100 en un segon. Això té un procés i el que s'intenta és que l'esportista es doni compte abans de que estigui a 100, perquè això serà més fàcil per frenar-ho. Bueno, aquí entrem als recursos que la gent, el que havia comentat al començament, no? La gent es pensa que el psicòleg esportiu només ensenya relaxació i concentració, ja heu vist quina feinada hi ha darrere. Aquí sí que ensenyem els recursos bàsics de concentració i tot el tema d'ajust de l'atenció. Però tots aquests recursos, si l'esportista falla en el poder, no serveixen de res. Tu ja li pots ensenyar a concentrar-se, sí, sí. Que si aquell esportista té un piló de creences i de pensaments negatius, tota aquella concentració i els recursos que li ensenyis no li serveix de res. D'aquí la importància de la piràmide. Llavors, bueno, aquí parlarem una mica de Lazarus, no sé si us sona el model. A mi personalment m'agrada, per treballar en esport, el seu model d'estrès i ansietat m'agrada. No? Diu, situació, no? Com percep la competició l'esportista? No? Pues tenim la situació de competició i l'esportista el primer que fa és una avaluació subjectiva, no? De si el beneficia, el perjudica o és irrelevant aquella competició, no? De com d'important és aquesta competició per mi, no? Arrel d'aquesta avaluació, l'esportista farà un afrontament o un altre i en funció del que faci tindrà un rendiment o un altre. I aquí és on entra l'autor que us he comentat, el Lazarus. Aquest autor, que per psicologia de l'esport està molt bé, diu que hi ha una avaluació primària i una avaluació secundària, no? L'avaluació primària és les demandes de l'entorn, no? Imaginem un nedador. Quina piscina? Us faríeu creus? Jo les piscines les veig totes iguals, ells no. Us faríeu creus? Algo tan simple com... A mi em va xocar molt, eh? Un dels voltants, el bordillo. No? Si és més alt o és plana, diu que ja canvia molt la forma de nedar pel tipus de l'onada xoca i rebota. Clar, jo tot això ho descobreixes, tots aquests petits detalls els descobreixes quan estàs involucrat en aquell esport, no? Bueno, doncs mirant tot l'entorn, qui ha vingut a competir, la piscina, l'horari, tot. I l'avaluació secundària és a mi, no? Com estic jo. Faig una radiografia de com estic de preparat, no? Per exemple, amb motor, està ploguent, no? Treballo molt al món del motor, enduro. Veurem, el cas que veurem és d'enduro, no? Que és semblant al motocross, perquè us faig una idea, circuits de fang, però corren d'un en un, no? Mesuren un temps. És un especial, fan una volta i mesuren el temps, i això durant moltes especials, no? Són proves de fons durant unes 6 hores, 4, 6 hores. Però hi ha molts que, clar, si plou, com un dia com avui, fang, no? Fang. Jo no sóc bo en el fang. Hi ha fang i la meva avaluació secundària és jo no sóc bo en el fang. Avui, fatal. Clar, com veurà l'esportista aquest aquesta situació? No ho veurà com un repte, ho veurà com una amenaça. I amb l'amenaça, bueno, s'obre la porta a l'ansietat. Clar, amb aquesta avaluació veurem si li beneficia, em perjudica o és irrellevant. Si em beneficia, l'emoció és positiva. Si és irrellevant, l'emoció és neutra. I si em perjudica, l'emoció pot ser estressant o de repte. Penseu que un esportista mai rendirà si no li posem una situació difícil. Si la situació és fàcil, no rendirà, anirà sobrat. O sigui, perquè tregui el seu màxim potencial, la situació ha de ser una mica difícil. No sé si m'asseguiu el concepte. L'objectiu ha de ser de repte. Si poses un objectiu molt fàcil, ho farà bé, però no rendirà. Rendir és anar al teu límit. No rendiràs en una cosa que és fàcil. Mira, sobrat. Llavors, si em perjudica, jo puc veure com un repte, que és el que intentem treballar, o com una estressant, no? Com una amenaça. Llavors aquí ja l'esportista va cap avall. Clar, perquè si ho veu com una amenaça, entrem en el cercle de l'estrès, no? Augmenta la tensió muscular, és a dir, intervenen muscles que no haurien d'estar intervenint. O sigui, l'esportista es posa tens. Es posa tens I a part apareixen tota la simptomatologia nerviosa. Taquicàrdia, suor, pessigueig a l'estómac... Jo sempre els faig la mateixa pregunta. Vas molt al lavabo? Perquè és una pista. Sí, sí. Inclús, aquí parlem de temes escatològics. I fas caca? Sí, com és aquesta caca? Clar, aquí diu perquè li pregunta, no?, com és la caca. Perquè si és tova, que em sap greu aquestes hores del matí treure aquests temes, però és que dona moltes pistes. O sigui, si és tova, és cagarrina. O sigui, la frase "m'estiques cagarrinant" és real. Home, si té un problema orgànic, no un virus, no. Però si surt tova, aquest esportista està cagat. Perquè ens entenguem. Va molt, al lavabo. Tu quan els preguntes, vas molt al lavabo i fa... Però molt, molt. Si algú practica esport i competeix, potser ho ha experimentat, Allò d'anar molt al lavabo. Això té una explicació fisiològica que no entrarem a explicar, seria molt llarg. Però bé, tot aquest augment de tensió té una explicació fisiològica, Som petits animals i davant d'un perill ataquem o fugim. I per això necessitem una energia, per això tot el nostre cos entra amb aquesta energia. El que passa que aquesta energia té un problema, no? Esgota. Clar, llavors, a part d'aquesta simptomatologia, que ja és un pastissal, no? Allò, taquicàrdia, suor, tremolor, vaig al lavabo... Un és conscient que s'està escagarrinant. Tot això provoca errors tècnics i tàctics, no? Perquè et desconcentres, no estàs pendent del que toca. I clar, això porta a la concentració. Problemes de la concentració. A part aquesta energia inútil gastada porta que l'esportista es cansi molt abans. Clar, està gastant una energia brutal. Això és el cas que veurem primer d'enduro, és el que li passava, Era un pilot d'enduro que entrenava molt bé, arribava a la seva primera prova d'Espanya i a la primera especial s'havia de retirar. S'havia de retirar amb calambres, perquè entengueu el nivell d'ansietat que partia aquest noi. Ell deia que tenia calambres a l'avantbraç, o sigui, s'agafava tan fora la moto que acabava amb calambres. Són proves, són competicions que duren 6 hores. Ell durava una hora. Però diu que acabava, diu, és que no podia. Diu, un cop quasi em sembla que em desmaiava i tot. Diu i m'han fet proves mèdiques, i no em troben res. Clar, proves mèdiques. No era una qüestió d'un problema de ferro, no? Els esportistes que els hi passa i es fan proves i tenen anèmia. No tenia anèmia, no tenia res, era tot d'aquí. Bueno, llavors, en aquest estadi, què s'entrena, no? Què s'ensenya? Doncs control de l'activació, la concentració i la visualització. Què és el control de l'activació, no? Doncs és ensenyar l'esportista a que faci servir l'energia adequada. Ja hem comentat el que passa quan et passes, no? O sigui, això és la gràfica de l'arousal, el que diem, del rendiment, no? O sigui, la primera seria el rendiment, aquesta de més cap aquí, i la tensió, no? O sigui, si la tensió és molt baixa, el rendiment baixa, o sigui, tampoc pots anar allà superaplatanat, i si la tensió puja, et vas tensant, el rendiment també baixa, no? I quina és la tensió òptima per cada esport? Bueno, s'ha de mirar l'esport primer, no? No és el mateix la tensió que necessitarà un tirador de pistola o un tirador d'arc que un karateka, perquè ens entenguem, no? No és la mateixa tensió. I també la persona. Cada persona, hi ha persones que necessiten més activació i persones que necessiten menys activació. Es tracta de fer un treball d'autoconeixement de quina és la meva tensió idònia i saber-la identificar. Un cop la s'identifica, doncs es treballa, no? Quin és el seu nivell ideal de tensió per rendir, identificar el nivell de tensió que té cada moment i després s'ajusta. No? Doncs ensenyem dos tècniques. La tècnica de relaxació, si aquell esportista està molt tens, li ensenyem tècniques de relaxació. I si l'esportista està molt aplatanat, perquè ens entenguem, ensenyem tècniques d'activació. Tot perquè l'esportista surti a competir amb l'activació idònia, justa per a aquella activitat. Dintre de la competició, depèn quin esport, doncs passen per tensions diferents. N'estic pensant amb l'enduro, no? L'enduro hi ha les especials i després hi ha els trams, no? Entre especial i especial els hi fan un rally. En aquest rally no puntua el temps, has d'entrar amb el temps, o sigui, te marca potser 2 hores per arribar d'un tall a un altre tall. Mentre tu arribis en aquelles 2 hores, cap problema. La tensió que utilitzen en aquell rally no és la mateixa que utilitzen a l'especial, on hi ha crono. Allà poden anar més relaxats i més tranquils. Ho enteneu, no? Segur que ho entén. Bé, després farem ronda de preguntes, aneu anotant les preguntes que no entengueu i després fem un repàs. Bueno, tècniques de relaxació, suposo que també us sonaran, no? Muscular progressiva, la típica, la de Jacobson, aquesta de tensar i relaxar. Jo poso en pràctica aquesta amb els esportistes. Per què? Doncs perquè aquesta és fàcil d'aprendre. A més, jo els dono un CD amb les instruccions gravades i un full de registres, li ensenyo el primer dia com es fa i després ho fan a casa. Llavors, a les sessions on em veuen, doncs el que fem és revisar la fulla, si han tingut problemes. Sí, no ho fem sempre a la sessió. A la sessió parlem d'altres coses. Un cop ja saben, funcionen sols. És fàcil d'aprendre. Jo crec que més que la de Schultz, no? Perquè la de Schultz és la d'imaginar-te algú i et relaxes. Una és cos-ment i l'altra és ment-cos. Clar, la de Schultz has de mirar si l'esportista té bona capacitat d'imaginació. Perquè si no té bona capacitat d'imaginació, tu li dius, imagina't una platja. I ell, sí, sí, sí. I no s'està imaginant res. Llavors, per no perdre temps a esverinar, perquè molts d'aquests, el problema de treballar en psicologia esportiva és el temps. El primer que et venen és, estic fatal i d'aquí un mes tinc el campionat del món. I jo, més una vegada, he estat tentada a dir-la, doncs saps què? Fes una progressió a Lourdes i posa una espalmeta. Clar, et venen amb un temps que dius, i què fem amb un mes? Sí, això és el treball d'un any, eh? Perquè això perquè tingui fruit és un any de treball. Jo ho tinc calculat, més o menys, eh? Però és un any. Perquè a l'esportista vegi algun tipus de fricat, el tenen un mes. Després, l'altre problema de treballar amb esport, sobretot amb esport d'èlit, és obres l'agenda, que el que treballa, jo s'ho plantejo, eh, això. I dius, què tal, què tal la setmana que ve? Ui, no, la setmana que ve estic de concentració a Alemanya. L'altre, ui, no, estic al campionat d'Europa. L'altre, no, estic a... I dius, bueno, l'altre problema és el temps, per treballar, o sigui, no hi ha manera. Per això els dono el CD, perquè almenys mentre estan fora fan algo. És un tipus de... no és com a psicologia clínica, no? Que està a casa seva i tu li dones hora i bé. L'esportista està voltant. Jo he fet psicologia a peu de piscina. He fet psicologia a la quadra d'un cavall. Allà amb el cavall, eh? En medio. A boxes, a ple hivern, amb un meló pelant-me de fred. A pistes d'esquí, amb una fred, bueno, t'acorteixes, o sigui, no és psicologia, moltes de van pensar en un despatx còmode, no. En psicologia de deporte, despatx còmode no existe. Fa psicologia allà on pots, no? Són persones que van amb el temps molt, molt just. Bueno, què més hi ha, no? Saunes, spa, massatges, música... Jo recordo que diuen que la música de Mozart no fa servir un temps que fa que les zones cerebrals es relaxin. I tècniques d'activació, no? Aquestes són més fàcils, són escalfament, estiraments, visualitzar també ajuda a activar-se. Música, però un altre tipus de música més activa, ànims del company o el propi ànim, els skippings, petits salts en moviments, no sé si heu vist els corredors de 100 metres, abans de sortir, abans de posar-se en els startings, a la sortida, els tacos de sortida, heu vist què fan? No paren de saltar i picar-se. Això és per mantenir l'activació, perquè l'activació que necessita un corredor de 100 metres no és la que necessita un corredor de 10.000. No veureu cap corredor de 10.000 fent els mateixos salts que fa un corredor de 100. El de 100 s'ho juga tot amb 100 metres, és molt important la sortida. En 100 metres tot és la sortida, si no surts bé ja està. Per tant, l'activació que necessiten és molt més elevada que un corredor d'una marató, no? Ja posem l'altre extrem. I rodar, seguir corrent, també ajuda a activar. Bueno, l'altra cosa que s'ensenya és la concentració. Algú... Clar, aquesta paraula és molt divertida, no? Perquè tots els entrenadors li diuen a su pupilo, concéntrate, no? I jo més d'un li he preguntat, però tu li has explicat què vol dir concentrar-se? És que la majoria no ho sap, eh? No? La majoria s'asseu en una cadira, allà, no sé, esperant que la concentració caigui del cel i l'inspiri. No, això no és concentració, de fet això empitjora. No? Si l'esportista s'ha de quedar allà pensant en la competició, tinc que guanyar, no puc perdre, tinc... Bueno, encara es posa pitjor. I he agafat aquesta, és una pista, eh? La música, això és Michael Phelps, no, sí? Sí. Estar concentrat és estar pendent únicament d'allò important per a rendir. És a dir, s'ensenya a l'esportista quins estímuls són rellevants i i estar pendent d'aquells estímuls. Bueno, anem just de... Sí, m'ha just explicat. Això és el sistema d'atenció de Niedefer. Ho va fer el 84. Per desgràcia no hi ha llibres d'aquest home, estan tots en anglès, i l'únic que es pot trobar així d'ell en castellà és un llibre que es diu Psicologia del Deporte, de Williams, on altres autors han escrit. Hi ha un capítol de la concentració que l'escriu ell. O sigui, no hi ha gaire material d'aquest autor. Bueno, que deia que hi ha diferents tipus d'atenció, la interna, l'externa, l'estreta i l'àmplia. Ho passarem. Bueno, què es treballa? Es treballa en rutines competitives. És a dir, s'ensenyen... Jo agafo les teories i després me les invento, eh? O sigui, agafo l'autor, espero de monto todo y me lo invento todo. I el que els ensenyo... Mireu, hi ha tres tipus de concentració, però esto lo digo yo, eh? No. Ho dic així, eh? Això me l'he inventat jo. No sé si és així o no és així, però per treballar a mi em funciona. La d'abans de competir, la durant competició i en els temps morts. I treballem aquestes tres. Abans de competir, fem una rutina. Una rutina que veurem un exemple, és tot el que tinc que fer, des d'escalfar, vestir-me, en alguns esports pentina, no? Treballat amb sincro, i clar, has de fer tot el munt de la parafernàlia que s'ho fan elles. Tot el que han de fer, preparar el material ordenat, des de que arriben, alguns hi fem rutina, dos dies, quan hem anat a Olimpiades hem fet rutines dos dies abans, eh? De la competició. Què han de fer i de què han d'estar pendent? Això és important, perquè si jo estic pendent no estaré pensant. Per exemple, si jo estic estirant, estic fent... Esto. Del que tinc que estar pendent és de com estira el meu braç, de la sensació d'estirar. Que molts estan estirant, això ho veig amb les meves nenes de patinatge. Les nenes de patinatge, doncs, estan escalfant així. I li estan explicant a la veïna què han fet el cap de setmana o amb qui han quedat. I estan parlant. Creieu que estan estirant adequadament? No. Jo us pregunto, per què serveix estirar, escalfar? Per no trencar-se, per sortir amb l'activació adequada, serveix per una sèrie de coses. S'escalfa sempre igual? Doncs no. A l'estiu necessites menys escalfament i a l'hivern, en fred, necessites més. El teu organisme no sempre està igual. O sigui, sí que fas els mateixos exercicis, però la durada de l'exercici no sempre és el mateix. O sigui, això que faig amb la cama, un dia, doncs, amb poc, estaré ja a la cama, la notaré ja bé, i un altre dia doncs, hauré d'insistir més per escalfar perquè estem a menys 4. Llavors, si jo no estic pendent de la cama i estic xerrant, no sé si la cama està bé. Jo, quan estic xerrant, dic, això que fas i res, és res. Llavors, fem una rutina. Sempre els faig la conya del segon llibre que escrigui serà d'anècdotes. Perquè he col·leccionat anècdotes d'errors que fan esportistes. Tinc un tirador que en una competició, en lloc de posar 5 bales, va posar 4. A cinquena no va sortir bala i li van donar un 0. Amb un 0 en tir olímpic, de pistola, ja te'n pots anar al carrer. Per què no va posar 4 bales en lloc de 5? Perquè no estava pendent quan carregava l'arma, estava pendent, ve a saber tu de què. Tinc un pilot de motos que no es va acordar el casc. Sort que no va caure, perquè haguéssim corregut. Perquè quan es va posar el casc, on te tenia el cap? El que estava fent o en un altre lloc? Clar, a part, tot això fa que facis errors tècnics. Bueno, i en esquí, aquesta és grossa, eh? Copa del món. I no es va creuar, no es va... Era de B12, de Paralímpics, de la 11, però l'excusa de que no hi veia no justifica l'error que va fer. No es va tancar les botes, o sigui, les botes d'esquí de slàlom es veu que apreten molt i se les tanquen a l'últim moment perquè els hi apreta moltíssim, no? I quan els hi diuen que queda un minut, el que fan és currar-se les botes i es posen ja en posició, no? Us imagineu. No els hi va dir que queda un minut i es va posar en posició. Bueno, va anar recte, eh? O sigui, ni porta ni... recte. Com és que no es va acordar la bota? On tenia el cap? Encara ho estem esverinant, on tenia el cap. Clar, si tu tens una rutina, un pla de competició que s'anomena, tots aquests errors és més difícil que es faci. I a més, no estàs pendent de la competició, perquè creieu que si un esportista està tota l'estona pendent de la competició, ai, Déu meu, que em toca sortir a competir, ai, Déu meu, quina por. Això no ajuda. En canvi, si jo estic pendent de les coses que estic fent, guanyo concentració. Sí? Durant la competició, el mateix, es busquen estímuls discriminatius. Veurem un exemple de patinatge pràctic. On tinc que tenir el cap? I els moments morts, música. No s'ha de pensar, bueno, hi ha diferents coses a fer els moments morts, eh? Però no s'ha d'estar pendent de la competició en el moment mort, perquè, pringues, us heu fixat els nedadors? Abans de sortir a la competició, quan estan a les cadires i els presenten, doncs allò són 2 minuts, però són 2 minuts que si te'n va el cap l'has begut. Fixeu-vos, eh? Molts nedadors van amb música. És per no escoltar-se. És preferible estar escoltant música que no escoltar el teu propi pensament de ara ve l'hora de la veritat. Si te dius ara ve l'hora de la veritat, ja està. És un bon recurs la música. Bueno, visualització també és un recurs, però clar, jo els he dit visualitzar una vegada, no cal que estiguis visualitzant, perquè ja és possible que els ensenyes això i et passen tota l'estona del temps mort visualitzant. I clar, encara es posen més nerviosos. Una vegada i quan calgui, no està tota l'estona visualitzant. El centering, bueno, aquest és un petit truquet que es fa per desconnectar, és per fer-te la bombolleta. Que, entrenat té la seva gràcia. Ah, que tot això, després l'has de dir, tot això s'ha d'entrenar. Jo t'ho ensenyo, però si només ho fas el dia de la competició, no serveix de gaire. Tot això hem de posar en pràctica les rutines, els entrenaments, sempre. No és, vaig a fer allò que em va dir la psicòloga, a veure si funciona. Jo me'n recordo el primer dia que em van ensenyar el centering en el CAR, i en aquella època encara feia atletisme, i jo, sí, la següent competició d'atletisme, voy a poner en pràctica el centering. Mare de Déu, senyor, no va servir per gaire, eh? Clar, després el vaig anar entrenant i em va servir, no? És un truquet molt simple, que és, jo el feia sentada, tancava els ulls i m'anotava els peus. Faig amb els peus. Fins que el món desapareix. I després obres els ulls i te mires els peus fins que el món desapareix. Per què serveix? És per tallar. O sigui, tu tens tot el pensament de la competició, fas aquest exercici i clar, buides el cap. No és que buides el cap, centres el cap en una altra cosa. Amb la sensació dels teus peus. I acte seguit, la gràcia del centering és que acte seguit entris a fer alguna cosa. Si després del centering te quedes sentat, tornarà a venir els pensaments. Això és pràctica, eh? Jo us poso com a exemple quan feia atletisme i el psicòleg m'ho va ensenyar i vaig dir, vale, jo lo hago. I ho vaig fer 4 vegades i no em va servir amb el temps. Després d'entrenar-ho molt, em va començar a servir. Les rutines d'entrada, veurem exemples ara, i el pla de competició. La rutina d'entrada és just què fas abans de començar a competir, no? Fixeu-vos, Nadal té moltes. No sé si us heu fixat, Nadal sempre fa el mateix. Els tenistes en tenen moltes. Us heu fixat, els saques dels tenistes sempre fan el mateix. Boten el mateix número de vegades la pilota. A mi m'agrada molt la de la Maria la Kournikova, que inclús es col·loca sempre el cabell de la mateixa manera. Bueno, era un altre vídeo on sortia això, però bé. Anem a veure 2 casos pràctics. El primer que us he portat és d'enduro. Bueno, es tracta d'un noi de 19 anys, pilot d'enduro, i que feia 2 anys les competicions van enrere, m'ho explica així, fins al punt de no poder acabar-les perquè s'agarrotava físicament. No? I deia, jo entreno molt bé, arriba a la competició i diu, no he acabat cap cop, o sigui, cap cursa d'Espanya, la Copa d'Espanya, diu, cap carrera l'he acabat. Clar, això desmotiva, primer penses que és un petit entrebanc, a la pròxima anirà millor, però clar, ja portava 2 anys, eh? I es plantejava deixar l'esport. I el seu entrenador doncs, va dir, home, anem a buscar un psicòleg abans d'abandonar així, doncs anem a mirar. Ha sigut un treball... La veritat és que treballar en psicologia de l'esport és molt gratificant. Jo he treballat en clínica, els meus inicis van ser en clínica, i després em vaig acabar amb l'esportiva. I jo, personalment, és molt gratificant treballar amb esport, sobretot quan les coses van bé. I aquest cas l'he portat perquè tinc una especial enyorança i encara hi treballo, eh? Va ser un any molt dur, però vam aconseguir que aquest nano no només acabés els campionats d'Espanya, ara està a Copa del Món, i inclús va fer 3er en el Palau Sant Jordi, en una, que és Copa del Món d'indoor. Va fer 3er, o sigui, plorava, no s'hi podia creure. Perquè tècnica tenia, simplement, era que es posava molt nerviós, no? Bueno, primer van fer l'avaluació per trobar on estava aquest nano a la piràmide i bueno, aquest feia aigües a la base, el poder era tot aigües. Creences desesperatives sobre l'afrontament de la competició, una autopressió pel resultat, bueno, terrible. Aquest nano dos dies abans ja ni menjava ni dormia. Mala planificació del dia anterior i el mateix dia de la competició. Ho tenia tot, aquest. Bueno, les primeres intervencions van ser a donar-li una mica de pau, no? Una rutina abans de dormir. Abans de dormir ja res de mirar revistes de motos, res de... O sigui, perquè el tio s'obsessionava abans d'anar a dormir i no dormia. Li vam canviar tot això. Un pla de competició durant la carrera. Tot això li va ajudar moltíssim. Ell li va dir, a mi va anar superbé. Li vam ensenyar exercicis de relaxació i respiració, que també per la seva sintomatologia nerviosa, penseu, bueno, aquest no tenia taquicàrdia, aquest tremolava, però com una fulla, el veies? El vaig anar a veure, la primera competició que vaig veure va ser al Palau Sant Jordi, un any anterior de que quedés tercer, i bueno, jo pensava que li donava un soponcio abans de sortir, aquest nano, un atac de cor abans de sortir. I planificació objectius de recta, o sigui, vam començar a treballar tot el tema de resultat fora. La seva primera rutina, que la continua fent i diu que li va molt bé. Bueno, això són els 10 minuts, és molt llarga, eh? Us he portat els 10 minuts. Diu, posar cas, notar que està ben tancat. Guants, notar que està ben col·locat. Diu, a mi que em xoquin els dits a la punta, ja, això ho sé. Diu, visualització, visualitzar de les especials. Pujar la moto, pujar per l'esquerra. Comprovar benzina, veure que tot està obert. Posar ulleres, notar comoditat. Es tracta de notar, no de fer, sinó notar. I després notava agafar l'embrague, agafar freno, notar palanca de canvi, notar palanca de freno, notar estreps, això notar, i ja sortia. I així es buidava el cap, no pensava. Les següents intervencions van ser les dures, tot el canvi cognitiu, no? El canvi de xip, l'estructuració cognitiva, que ha sigut molt dura, vocabulari positiu, és que era un nano supernegatiu, anàlisis de l'error, no excuses, posava moltes excuses, o eren excuses, o era tot culpa mia, soy un desastre, no sirvo. I la tercera intervenció, no són tres dies, ho he dividit així, això ha sigut un any. Detecció de creences, millora del seu compromís, tot el tema del resultat fora, centrar el seu treball en allò controlable, en el seu present. I bueno, és un nano, aquest sí que li vaig passar el 16 PF, perquè resulta, té una personalitat molt obsessiva. I sempre veiem la carpeta a les sessions i ho apunta tot i li agrada fer esquemes, no? I la veritat és que s'ho ha treballat moltíssim, aquest nano. I feia aquests exemples, em feia aquests objectius i me'ls passava per mi, perquè veieu, no? I deia, objectius claus del 2008, aprenentatge, donar el meu màxim. Ho llegeixo perquè no ho veig. Buscar sensacions, i havíem treballat que era un de les sensacions. Suelto, objectius específics a la vida de buscar encara, diu, psicològic. Diu, consciència del pilotatge, o sigui, està pendent de cada petita sensació mentre condueixo, no està pendent d'altres coses, està receptiu, no excuses, està pendent del que faig i no del resultat, ni del passat ni del futur. Després deia, aplicar tècniques que hem treballat. Sí, està fent... He tocat alguna cosa? Ara? Activació de l'accessió, fer més ús de l'estratègia, tot això està resumit, però ja ho havíem treballat, eh? La concentració, control de la ment i físic, no esgotar-me inútilment. És posar un quadre que posava fluir i disfrutar. I una altra que havia passat, no?, per una carrera. Campionat d'Espanya del Segre, diu. No està pendent del resultat, abans de la carrera aprendre a millorar al màxim, durant la carrera, rutina, atenció al pilotatge, a fer coses, pilotar amb tècnica, després va posar objectius d'estratègia que els havia de posar, rutina, sensacions, atenció al pilotatge, pilot automàtic, els objectius del rally, de la crono, m'ho va dir, no ho he posat, diu, ho deixo aquí, quan vegi la crono me'ls posaré, i anar seguint, no? Amb ell marcava molt, perquè a les cronos sortia, com que li feia por fallar, sortia molt a poc, o sigui, anava a no fallar. Però clar, el anar a no fallar feia uns temps molt dolents, no queia, caure no queia, però el temps es ressentia molt, doncs llavors treballàvem que es marqués petits objectius, no? Doncs aquesta recta, marca-te, d'aquest punt a aquest punt aniré amb tal marxa. I petits objectius de córrer, però marcats, dintre del circuit, perquè una cosa és voler córrer i l'altra és marcar-t'ho on te vols córrer i a quanta velocitat vols anar. Us havia posat? Sí, veieu? Amb aquest el treball ha sigut més canvi de xip, d'autopressió. I amb aquest que us he portat de patinatge molt breu, amb aquest és treball de sensacions, concentració pura. No podrem veure el vídeo d'escola o si hi ha internet. Sí? Bueno, us explico. Posarem i així us explicarem. Amb qui es treballava? Bueno, amb els patinadors, això ho hem posat en pràctica amb la selecció espanyola i ha donat molts bons resultats. Ho vam començar a practicar amb els seleccionats pel Campionat d'Europa, patinatge sobre rodes artístic, com gel, però sobre rodes. I tots tenien problemes de concentració amb l'escola. Què és l'escola? No podrem veure el vídeo, però us explico. Són unes rodonetes com la que veiem, però sense les ratlles que la travessen, en el terra. I el patinador ha de posar, perquè ens entenguem, el patí aniria dos rodes aquí i dos rodes aquí. I ha de resseguir la rodona sense posar el peu al terra, només un i l'altre a l'aire, no? I ha de fer diferents. Això amb quatre jutges mirant, sense música, amb un silenci brutal, i clar, doncs, tots els patinadors aquí ho passen fatal, no? Perquè una cosa és fer el disc on hi ha música i ballen, que poden ficar-se més dintre de la història, més totes les coreografies expliquen una història, és més fàcil ficar-se dintre, que això. I aquí tots els tremola la cama, i clar, els tremola la cama, a part que els jutges et treuen dècimes, hi ha més probabilitats de que te surtis de la línia. Llavors vam començar a treballar amb sensacions. Vam dividir la rodoneta, això m'ajuda dels entrenadors, Vam dividir la rodoneta en quatre parts, com veieu, La una, la dos, la rodoneta dividida en dos, que és el 3A i el 3B, i la quarta. I el patinar, agafàvem, és més llarg, o sigui, agafàvem tot l'interior davant, és una forma de patinar-la, hi ha 41 figures, Però s'imagineu, és la runa. I fèiem, a cada part està pendent d'una sensació del cos que et diu que estàs fent aquell tall bé, no? Doncs la sortida, notar com recolzo la cama que empeny. La segona, esquena recta i notar el taló interior. El 3A, anotar el dit gros i el pes en el taló. Dibuix de la cama lliure i apretar la cama i notar quàdriceps. Amb això aconseguim que l'esportista estigui centrat en el que està fent, no que el cap estigui anant i sortint de l'exercici, i també l'està fent amb tècnica, o sigui, si apreta, sembla que divertit perquè tenim una patinadora, doncs això, que a l'últim tall, el 4, la cama li tremolava moltíssim, no? I deia, jo ja apreto. I la vaig treure fora de la rodoneta i li dic, apreta, què notes? Diu, ai, me fa mal el genoll. Dic, vale, ara estàs apretant. O sigui, tu has de notar que et fa mal el genoll. Si no et fa mal el genoll, no estàs apretant. Perquè molts diuen, ja ho faig i no ho estan fent. Els has de donar una senyal física perquè es donin compte que ho estan fent. Això es diu treballar amb sensacions. Jo he posat en pràctica amb el patinatge i ha funcionat molt i molt bé. De fet, es va treure la primera medalla europea de la història del patinatge. No m'atribuïu totes, que la patinadora és la que s'atribuï que atribuï la medalla, no jo. Però va anar molt i molt bé, es va treure la primera medalla de la història després d'un any dur de matxacar-los amb aquest treball. Ara ho estem incorporant a altres clubs. Al veure els resultats, doncs està ensenyant això a entrenadors perquè els ensenyen a fer l'escola des de molt petites amb aquest esquema, no? Amb buscar una sensació en cada tall de la rodona, no patinar la rodona sense notar res. En patinatge dona molt bons resultats també amb els salts. Quan un patinador es bloqueja amb un salt, que el patinatge passa una cosa molt curiosa, els salts es perden, agafen la maleta i se'n van de viatge. I això costa de recuperar. També es treballa amb sensacions. Que noti sensacions i llavors es recupera molt i molt bé. Bueno, això és la meva intervenció del meu treball dintre del món de la psicologia. Clar, amb aquesta petita estona, és poqueta estona per explicar tot el que es treballa. És molt interessant, jo, si algú s'anima per aquesta branca, és dura la branca,
no hi ha tanta sortida com la clínica o com la psicologia laboral, no us diré cap mentida. És dur treballar, però a qui li agradi jo l'animo. Jo quan vaig acabar d'aquí, vaig començar en clínica perquè també em van dir que era molt dur la psicologia esportiva, no? I vaig dir, uah, doncs me dedico a la clínica. Però vaig estar 2 anys en clínica i vaig dir, no, és que jo vull ser psicòloga esportiva. I em vaig llançar a la piscina i vaig dir, ja sé que és dur, però algú ho ha de fer, no? Jo m'hi llenço. I la veritat és que estic molt contenta d'haver fet el pas, de no haver-me deixat portar per la por de no hi ha feina. I sí que és veritat que no hi ha feina, però bueno, mica en mica, això espero que vagi cada cop a millor. Jo deixo aquesta estona per a preguntes.
Sí, yo debo confesar que hacía muchísimo tiempo que no existía una conferencia sobre psicología del deporte interesante como la tuya y en la que además he aprendido muchas cosas que no sabía. Yo lo he dicho antes, pero aparte de su trabajo como consultora psicóloga de la Federación Española de Patinaje Artístico y de la Federación Española de Montaña, además de deportista, es escaladora. Y al hilo de esto yo le quería preguntar si es necesario que cuando alguien se quiera dedicar o a la psicología del deporte, tener previa experiencia deportiva, es decir, ser deportista. Hay muchos entrenadores, algunos deportistas, ven de otra manera al psicólogo, si este psicólogo viene o procede de alguna manera del campo del deporte. No sé, eso sería un poco raro de exigir a un psicólogo clínico.
Claro, en psicología clínica la pregunta sería, ¿es necesario tener esquizofrenia para tratar un esquizofrénico?
Tener un tornillo flojo, ¿no? Tener un tornillo flojo previamente.
No. Sí que es verdad que la experiencia está muy alta. Sí. Vale. Bueno, la verdad es que la experiencia como esportista ayuda muchísimo. Sí que es verdad que te ha de agradar el esporte, o sigui, yo siempre pienso, si algú de vosaltres vol dedicar a la psicologia esportiva, clar, us ha d'agradar els canals d'esport, no? Us ha d'agradar. Si quan veieu les notícies, quan arriba l'esport, canvieu de cadena, no us hi podeu dedicar. Els diaris, jo començo pel mig, no? Si me busco les pàgines de deporte, que va de primer esport perquè només parla de futbol, no? Que hi ha més, que m'agrada, però és que hi ha més esports. O sigui, sí que és veritat que t'ha d'agradar l'esport, no? Perquè ja us ho he dit, hauràs de veure 40.000 entrenaments. No només això, hauràs de treballar a peu de, ja us ho he explicat, no? La piscina, la pista, en una quadra, te portaran a competicions, es fan, o sigui, dius que xulo, no? Viatges. Home, jo he estat amb molta, vaig anar, per exemple, així com a anècdota, a Txèquia a veure el campionat d'Europa d'Hípica, i sí, dius que guai, no? Te porten a viatjar, sí, però són 60 i pico participants, quan vas ja pel 20, allà ploguent, a Txèquia amb una fred, te planteges, no? Què hago jo aquí? O sigui, agradar-te t'ha d'agradar l'esport. Si no t'agrada, jo no us recomano que us dediqueu a la psicologia esportiva. Si has practicat esport, t'ajuda. I davant dels entrenadors tens més credibilitat, que no hauria de ser. Torno a repetir, segur que a un psicòleg clínic no se li demana haver patit esquizofrènia per treballar amb esquizofrènics. No se'ls demana això, us imagineu? A lo mejor, ¿no? A ver qué enfermedades ha sufrido para poder trabajar con ellas. Pero, home, yo creo que la trayectoria ideal es esportista. Home, yo creo que si eres esportista, te agrada el esport y llavors acabas fent psicología esportiva. Creo que ya ve como trayectoria, ¿no? Es porque te agrada el esport, fas un esport y te acabas dedicando. Pero no creo que sigui necesario. De fet, en el máster hi havia mucha gente que no había fet esport en su vida. Y yo no veo al Jaume Cruz haciendo deporte. No me lo imagino haciendo deporte. No sé si teniu alguna pregunta.
En el cas de la dansa, per exemple, jo ballo i em trobo que a vegades tens...
Hola?
Vale.
Hola?
Sí? Vale. A vegades tens que fer actuacions que tens la coreografia 2 setmanes abans. Vale? Llavors, en el moment, 2 hores abans, un dia abans de fer-la, et sents molt nerviós perquè no tens la coreografia segura. Llavors, tu què aconselles? Que abans de l'actuació, el que fem sigui dissipar-nos i pensar en una altra cosa, o una rutina de seguiment d'aquella coreografia.
Jo faria una rutina amb visualització, però una rutina no obsessiva. És que a vegades ensenyes la rutina i la visualització i s'ho agafen ja, que està, o sigui, visualitzar una vegada, no 10. I tenir una rutina en el sentit d'escalfament, de vestir-te... Jo dansa no he treballat, estic a punt. Hem fet una proposta per treballar amb dansa, o equiparo a un esport. És el mateix, hi ha un entrenament, hi ha un exercici, hi ha una performance. O sigui, és exactament igual que una activitat esportiva. Jo recomano una rutina. La rutina és supernecessària per qualsevol tipus d'esport, no? Des d'escalfar, preparar-te la roba, visualitzar, tot tingui un ordre i mentre ho estiguis fent, estar pendent d'allò i en el temps mort, fora. Música, que no sigui la de la coreografia, evidentment, per evadir-te.
Gràcies.
Alguna pregunta més?
¿Por qué subía a la moto por la izquierda?
Porque siempre lo hacía y decía que había cogido esa rutina desde pequeño y le gustaba. Sí, sí, yo tengo muchos deportistas que se santiguan y me preguntan, ¿está bien o está mal? Digo, yo no te lo voy a quitar. A mí me parece, yo no creo en Dios, pero si se santiguan y están pendientes de santiguarse, no están pendientes de otra cosa, a mí ya me sirve. Nunca he quitado las manías de los deportistas. Son, en el fondo son manías, pero esa manía está pendiente de la manía y no pendiente de otra cosa, entonces a mí ya me sirve. De hecho, hi ha un esportista, el Guerruj, que li van preguntar, no sé si us sona, un atleta molt bo, de llarga distància, li van preguntar que hace tanto para correr, no? Pregunta original, i el Guerruj va dir, yo rezo a la... mientras corro, ¿no? Y todos van quedar súper sorpresos. Alá me ayuda porque yo le rezo. Es veu que corre recitant talls del Corán. Això va molt bé. Però per què va molt bé? Perquè el córrer no és un esport tècnic. Crec que facis tanques, evidentment. O sigui, és una forma d'inhibir-te del dolor físic. Si tu estàs corrent i estàs pensant en les teves cames, descobriràs que et fan molt de mal, evidentment. En canvi, si el teu cap se'n va un estímul neutre, com recitar el Corán, es pot canviar per una cançó, tens la capacitat d'aguantar més el dolor físic. És una bona estratègia pel dolor físic, no? Els esports de patiment, de fons, peten per al cap, no? No puc més, perquè realment el dolor físic és real. Llavors, totes aquestes manies a vegades ajuden.
Bueno, jo vinc del món de la gimnàstica rítmica, i crec que m'ha quedat una mica de dubte sobre com influeixen els pares, per exemple, en els nens, perquè sobretot en els adolescents i així, el que jo veig és que els hi posen moltes pressions i moltes pors, sobretot en aquest cas físic també, de si estàs més prim, si estàs més... I els nens doncs es fan unes boles que tu com a psicòleg, potser extern, o com a entrenador que no estàs quotidianament en la seva vida, no pots modificar-ho. No sé.
Home, sí que es pot modificar, es pot tenir xerrades amb els pares, assessorant que és el més idoni pel seu fill, no? Hi ha diferents tipus de pare, des del pare que passa de tot fins al pare segon entrenador, no? L'entrenador diu una cosa i el pare, no, mira'm a mi que jo sé més, no? Des del pare autocrític, que només ve les coses dolentes del seu fill, clar, sempre es parla del triangle, aquí m'ho he saltat, tot això, és que clar, tenia que escollir el material. Hi ha el que s'anomena el triangle de l'esportista, no? Que és l'esportista, l'entrenador i els pares, és el triangle. Es pot fer xerrades d'assessorament. Jo recomano pues, això, fer xerrades d'assessorament o quan... Sí que és veritat que també quan treballes amb esportistes joves, molts pares també t'ho demanen, no? Ostres, potser ho estem fent malament, que hi ha pares ja amb inquietuds i llavors els pots assessorar com hauria de ser la relació pare, jo sempre els dic que ha de ser pare-fill, no entrenador-fill. O sigui, tu ets el pare, no el seu entrenador, per començar. És que molts pares fan el paper d'entrenadors. És complicat, eh? És de les coses que a mi m'agrada de la meva feina, quan tinc que treballar amb pares. Sobretot amb pares... No m'agrada dir la paraula conflictiva, però amb pares
doncs que potser posen molta pressió als seus fills. També és un altre tipus de feina. No només, us he exposat la feina de psicologia del rendiment, però també es pot fer psicologia amb nanos, amb base, amb lesions. També és molt dura aquesta feina, però també toca. Quan un esportista està lesionat, evidentment no fas aquesta feina, seria una altra conferència, no? Amb pares, amb entrenadors.
Un poco al hilo de lo que tú decías, en España, yo no sé si existe ya ahora porque he dejado un poco el tema, pero hubo un programa de captación de talentos deportivos, sobre todo para las famosas Olimpiadas de Barcelona, en la cual sobre todo mucha gente de rítmica, pero también de natación y otros deportes de equipo, se captaban a los chavales desde las escuelas deportivas, muchas de ellas todavía existen en Barcelona. Entonces se pensó en la necesidad de que hubiese un psicólogo de iniciación deportiva especializado, que tenía que tener conocimiento, lógicamente, pues de psicología evolutiva, de psicología de desarrollo, pero además también de psicología deportiva, y que hiciese lo que tú decías. Un poco trabajar con los padres, precisamente porque el padre piensa siempre que tiene un talento delante y la presión que hace sobre el niño es dura, ¿no? y muy intensa, y eso no siempre es beneficioso y no siempre lleva al rendimiento adecuado. Yo creo que esto, no sé si sigue...
Se lo han cargado.
Me lo imaginaba.
Hace 3 años.
Me lo imaginaba. El modelo que habían importado es el modelo, como todo, americano, en lo cual pues hay una progresión, se trabaja muy en equipo entre el entrenador, los padres, que además suelen tener también cierta experiencia deportiva, no solo son los padres que leen las noticias de la prensa deportiva y dicen, pues quiero que mi hijo sea futbolista fundamentalmente aquí. Porque ganará dinero, sino que además tenían un buen conocimiento del deporte en el cual iban a poner a su chaval, había psicólogos expertos en los centros de reclutamiento de talentos y además había una correa de transmisión en los centros ya de especialización y de alto rendimiento.
Sí, estaba, como dijo ella, estaba, pero amb el canvi de govern van decidir només donar psicologia al rendiment i es van carregar el programa que es deia tecnificació. Està tecnificació, però abans tenien psicòlegs, fa 3 anys el van carregar i ara només tenen psicòlegs els del rendiment. Jo crec que és un error, no? Perquè la base és la que pujarà, però bueno, el govern és el que mana i si algun peque vol psicologia ho ha de pagar de la seva butxaca o la federació, però totes estan pobres. Però sí, també es treballa amb pares, no sé si t'hem contestat a la pregunta, es treballa amb pares, amb entrenadors, amb lesions... Jo us he posat perquè actualment només treballo amb el rendiment. I amb el rendiment has de lidiar menys, dic menys, amb els pares, que és actualment on treballo. Però jo havia estat en aquest programa i llavors sí que havies de lidiar amb pares.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ya agradecer a Grace esta conferencia, insisto, que para mí es muy interesante y de lo mejor que he visto en los últimos tiempos. Muchísimas gracias.